Un quart de 12, tercera hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui, 12 de maig del 2015. Han passat 20 anys. 20 anys que saludàvem a Jordi Serra aleshores en condició de candidat a la reelecció a l'alcaldia. Estem parlant de l'any 1995, perquè des de l'any 1995 fins ara Jordi Serra ha estat desvinculat així directament de la vida política activa en primera línia. Per tant, estem parlant ara, em diríem, no sabem si és un... si podem apel·lar molt a la memòria o no, però ens sembla que seria aquest un cas de candidat que ha estat alcalde ja, en l'anterioritat. Jordi Serra, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
El candidat de Moviment d'Esquerres, que pot dir que ha estat alcalde.
Home, sí.
Això no li traurà ningú,
uns
ja.
Uns quants dies, sí.
Uns quants dies, eh? Uns quants dies. Concretament del 79 al 83 i del 88 al 95.
Exacte.
I això de ser, vaja, fent una certa projecció de futur, ser alcalde ara no deu ser com ser alcalde abans, no?
Home, jo vaig viure dues etapes molt diferenciades. L'etapa del 79 no tenia res a veure amb l'etapa que va començar el 87, perquè els ajuntaments en general i el de Sitges en particular havien evolucionat molt. A l'any 79, la primera vegada que vaig entrar, l'ajuntament era una cosa molt, molt feble. Hi havia 35 persones treballant a l'ajuntament, comptant la brigada i comptant la policia municipal. És a dir, això ens pot fer una mica cabal de
les
potencialitats que tenia l'ajuntament. I durant aquells 4 anys, jo professionalment sóc enginyer, doncs vaig fer d'enginyer municipal, vaig fer d'arquitecte municipal, però venien un dia a la setmana, no hi havia assistent social, havia de... era una situació certament enriquidora, donava força, feia il·lusió, tot el que vulguis, però era una situació molt complexa.
Extrapolem un moment, però, sí. Aquesta experiència.
Sí.
Li faria falta una mica d'això a la política actual?
Li faria falta molt d'això.
Molt d'això?
No una mica. És a dir, jo crec que un dels principals problemes que tenim, en general la política, no vull referir-me a l'Ajuntament de Sitges, en general la política, és que s'ha transformat d'entendre la dedicació política com una vocació de servei a la societat, i s'ha anat veient progressivament més com un lloc de treball, en el millor dels casos, i en el pitjor, un lloc de treball extractiu. És a dir, en el millor dels casos, un lloc de treball remunerat justament, i en el pitjor dels casos, un lloc de treball per poder-te'n aprofitar.
Els polítics han estat en part responsables d'això?
En part, evidentment, els polítics i la societat en general, i també els hem votat i també ho hem acceptat, i potser trasllueix una forma de que hem anat evolucionant tots junts. Però jo crec que hem de fer un esforç i tornar amb aquesta vocació. L'altre dia parlava amb uns amics que estan treballant amb una entitat cultural. Escolta, tots els voluntaris que estan treballant a les entitats culturals, a les entitats socials, a les entitats esportives, tota aquesta gent ho fan per vocació. Em sembla que no n'hi ha cap que tingui el seu lloc de treball allà. En tot cas, si tenen el seu lloc de treball allà, no tenen la mateixa consideració que els que ja estan aportant la seva dedicació de forma, diguem, gratuïta. No hi veig la diferència, sincerament, no hi veig la diferència entre estar gestionant una entitat d'aquest caire o estar gestionant l'Ajuntament. Si tu vols més responsabilitat, d'acord, i hauràs de tenir més dedicació, d'acord, potser hauràs de deixar unes hores al treball, d'acord, que el que perdis ho hauràs de compensar, d'acord, però no és un lloc de treball.
Parleu així perquè hem passat 20 anys?
No, no. Mira, a l'any 89, perdó, 79, del 79 al 83, jo aleshores era professor de la universitat i al cap d'uns mesos vaig deixar les classes i em vaig dedicar a l'Ajuntament perquè no donava l'abast, sincerament no donava l'abast. Quan a l'any 83...
Això és extrapolable també, eh? Molts poden dir ara que no donen l'abast.
No, no donava l'abast entre treballar...
Ah, exactament, per això ho dic, entre conciliar
municipal.
La feina i
exacte.
La gestió municipal.
I a més, repeteixo que hi havia molts pocs mitjans. Quan l'any 83 van arribar les eleccions, jo era conscient de que estava jugant-me el lloc de treball i vaig dir no, saps allò del lo que el viento se llevó, que diu l'Scarlett O'Hara...
Que nunca más volveré a passar.
Exacte. Doncs jo mateix em vaig dir no puc barrejar el lloc de treball amb la vocació política. Són dues coses diferents i no em vull jugar al meu lloc de treball amb unes eleccions perquè no té sentit.
Aleshores què faig? Converteixo la vocació política en un lloc de treball?
No, o... aleshores compagines o concilies. I és el que vam fer des del 87 al 95. Cap dels regidors que va estar a l'equip de govern va deixar el seu lloc de treball. Tots ens vam sacrificar, vam tenir mala vida, si tu vols, perquè acabàvem molt tard els vespres i els dissabtes i diumenges em tocava, si no total, parcialment em tocava treballar, però vam mantenir els llocs de treball. Els vam mantenir i aleshores hi havia un complement per compensar, perquè tampoc li pots demanar amb algú que deixi d'ingressar diners, perquè tots tenim les nostres necessitats. Però realment hem de recuperar aquest sentit d'anar a aportar, anar a exercir una vocació.
La darrera legislatura de Jordi Serra va ser especialment tensa.
Dura. Durilla.
Durilla.
Sí, perquè, a veure, en general, clar, governar és prendre decisions. I quan prens decisions hi ha gent que li agrada i gent que no. I vam haver de prendre algunes decisions que no van ser compreses o no les vam saber explicar, és igual, perquè això sempre hi ha una compensació entre el que expliques i el que la gent entén. La responsabilitat segurament és de tots. Els dos principals problemes, com que els trauràs ja te'ls trec jo, suposo que va ser la revisió a l'IBI, que sempre que es fa una revisió a l'IBI tenim moguda, i el pàrquing de la Fragata, que també va ser una moguda extraordinària.
I només us va faltar acabar amb la caserna de la Guàrdia Civil, que bueno, va ser però això, el que va arreglar aquella legislatura.
Sí, el que passa és que la caserna de la Guàrdia Civil, com que era una cosa tan poc real, el que m'hi volguessin barrejar, no em ve al cap.
D'acord.
No va ser una decisió.
En qualsevol cas, i com que abans parlàvem amb Armand Paco, sí. Si a Jordi Serra li queda, o per alguns... A Jordi Serra li ha quedat aquella imatge, diguem-ne, més contundent d'aquesta darrera legislatura seva com a alcalde.
A veure, la contundència la vam tenir amb el tema d'aplicar la revisió de l'IBI, però la revisió de l'IBI s'havia de fer. Tocava fer-la perquè cada X anys s'ha de fer una revisió de l'IBI que tu no t'ho recomana, t'obliga la llei, per tant la revisió s'havia de fer. Jo crec que es va fer d'una manera prudent. Jo crec que, a més, es van reunir una sèrie de patrons amb un sol, es van incloure les escombraries en el padró de l'IBI, i de tot això jo n'estic content. Que van pujar, pues segur, que bé, segur, van pujar, però van pujar d'una forma relativament raonable. Van pujar, no recordo, ara no puc dir els percentatges, però jo crec que la pujada entrava dintre de lo que era raonable en aquells moments. I això va permetre també que la situació econòmica millorés, evidentment. L'entrada del padró d'escombraries dintre l'IBI la defenso. Crec que va ser un encert. Sí, sí, sí.
Que la taxa d'escombraries s'incorpori a l'IBI?
Sí, home, i tant. Jo crec que la taxa d'escombraries, per molts motius, està millor dintre l'IBI. Primer motiu. T'estalvies gestionar un padró. La gestió d'un padró és car i complicat. I el padró d'escombraries encara més, perquè és molt especial. És complicat. Ens l'estalviem. Segon tema. La gent paga més a gust l'IBI que les escombraries. No més a gust, però se sent més obligada a pagar l'IBI que les escombraries. L'IBI, per molts de nosaltres, és una mena de reconeixement de la propietat, de que som propietaris i estem disposats a que se'ns reconegui que som propietaris i per tant paguem. Les escombraries es paguen més o menys, diguem-ho així. I finalment, la taxa d'escombraries és això, una taxa lineal, tothom la paga igual. Si la poses dintre l'IBI es converteix en una contribució i la contribució és progressiva. No pagues el mateix en un barri que en un altre. Des de tots els punts de vista, em sembla més interessant, per part de l'Ajuntament, introduir el padró de les escombraries a l'IBI. No sé
que...
si serà possible. I... jo ho proposaria.
Ho tornaríeu a
ho
fer d'aquesta manera?
Ho tornaria a estudiar, sí.
I aquells que puguin dir, escolta'm, en el fons això és maquillatge, per dir, mira, et fico aquí una taxa, te la...
No, maquillatge...
la cobreixo amb l'IBI i així ho passem.
No, perquè no crec que s'hagi d'amagar, senzillament. Es diu, per tots aquests motius, creiem que és millor posar-ho dintre, i això significa un increment de l'IBI d'un 0,1, un 0,01, no ho sé, s'ha de calcular, però ens estalviem això, ens estalviem un padró, ens estalviem impagats i ho convertim en un impost progressiu.
Bé, doncs com que està parlant un candidat que en el seu moment va ser alcalde, que va pujar contribucions, acabem de cloure una legislatura en la qual un alcalde ha pujat les contribucions i pel mig no es van pujar perquè no va haver revisió cadastral o no es van pujar en aquesta magnitud, creu Jordi Serra que l'Ajuntament ha fet el que havia de fer amb les contribucions?
És molt difícil jutjar des de fora. És molt difícil jutjar des de fora.
Veieu com en 20 anys heu canviat força?
Sí. No, no, no he canviat, això també ho deia. És molt difícil jutjar des de fora. Així i tot, em permetré donar la meva opinió.
És el que volem.
En primer lloc, quan va entrar aquest equip de govern, hi havia un estat d'endeutament del voltant del 150%. Situació insostenible, s'havia de resoldre. Era producte de què? Bueno, l'equip de govern anterior havia fet moltes coses i havia fet moltes coses positives, importants per Sitges i que s'havien de fer. Però sobretot en l'últim període va entrar amb una certa disbauxa, no sé si és la paraula, però no contenció, no contenció de la despesa, i a més van fer una cosa que és molt perillosa, que és entendre que ingressos extraordinaris poden nodrir l'impost ordinari. Aquests ingressos extraordinaris que venien bàsicament de la construcció es van utilitzar per l'ordinari, i quan van baixar l'ordinari va patir. Per tant, una situació que no era sostenible. Però aleshores van buscar...
És a dir, un ajuntament s'ha de mantenir bàsicament dels impostos dels seus ciutadans.
No, és que no hi ha més...
Pregunto,
A veure...
Si el manual, si la norma diu... No inflis o no mantinguis el teu ajuntament dels impostos que puguin venir de les llicències d'obres, sinó que els has de mantenir de l'IBI.
Home, de l'IBI i de tots ingressos aquelles... del Fons Nacional, dels ingressos ordinaris.
Entesos.
En una paraula.
Molt bé.
Aleshores, davant d'aquesta situació, què va fer l'Ajuntament? Va agafar el camí fàcil. El camí fàcil, que és pujar impostos. I des del meu punt de vista els va pujar excessivament.
Us ho van dir a vostè també en el seu moment.
Sí, bueno.
Perquè en aquell moment diguem-ne que l'augment de la contribució i la revisió cadastral va permetre també que l'Ajuntament pogués eixugar.
Sí, però jo crec que en aquell moment la pujada va entrar dintre del que era raonable i aquesta vegada s'han excedit.
En un context més complex també.
En un context, sí. I en lloc... Què hauria fet jo? Doncs... En principi, em sembla que hauria allargat el període en el qual s'aixugués el dèficit. Ells l'han aixugat en 3-4 anys, en 4 anys, ara ha baixat del 100%, si no m'equivoco. Doncs això es podia haver fet en 8 anys i no hauria calgut apretar d'aquesta manera amb els impostos. Perquè jo ara escoltava, quan he arribat, escoltava
Armand
les
Paco.
Explicacions de l'Armand, i em sembla que parlava del valor cadastral i d'aquesta puja del 10% de cada any. Esclar, això és un excés. I ara tenim una sèrie de propietats que segurament tenen un valor cadastral que deu estar per sobre del valor real, i això no és normal. Vaja, la llei diu que han de ser el 50%. La llei aconsella que el valor cadastral sigui aproximadament el 50% del valor real. Si ens hem apartat d'aquesta norma, vol dir que ho estem fent malament. Aleshores, què s'hauria de fer des del nostre punt de vista? Per una banda, revisar els errors que n'hi han, i d'una altra banda, de seguida que es pugui, que vol dir any 2018, perquè n'han de passar 5 des del 2013, que va ser quan es va fer la revisió, doncs fer una revisió i intentar que tots aquests valors s'adaptin, com a mínim s'adaptin a la realitat.
Sembla mentida, eh? Vam trigar gairebé 15 anys a fer la revisió cadastral i ara la necessitem més que mai per tornar a recol·locar.
És que es va fer en un mal moment tot plegat, es va fer en un mal moment.
Mai deu ser un bon moment per fer-la, segurament, eh?
Però en aquest cas els preus estaven molt alts i la situació econòmica molt malmesa. Aleshores, si barreges uns preus altíssims amb una situació econòmica que s'anava malmetent, doncs fa que la major part de les famílies ho passin malament. Clar, no pot ser, no lliga.
Bueno. Heu seguit molt a prop la política local en aquests 20 anys?
No, molt a prop no. L'he seguit des de lluny, amb una certa perspectiva i volgudament, perquè em semblava que no havia d'interferir. Durant massa temps havia sigut responsable de masses coses i em semblava que si mantenia la meva presència podia semblar que estava intentant...
Estava allò del gerro xinès, escriu,
no? Exacte. I per tant, volgudament, durant aquests anys m'he mantingut al marge. Si m'han demanat alguna cosa i l'he fet, he col·laborat amb qui m'ho hagi demanat. Però a part d'això m'he mantingut al marge.
Què és el que us ha tornat a activar? El projecte del moviment d'esquerres, el...
Quan fa 3 anys em vaig jubilar, vaig pensar que el PSC, que era el partit en el que havia militat tota la vida i que n'havia sigut, diguem, soci fundador, estava en una deriva que a mi no m'agradava. I com que vaig passar a tenir temps, vaig dir, escolta, això he d'intentar explicar internament per què no m'agrada. Ho vaig fer, em van dir que no interessava la meva opinió, i aleshores amb altres companys que estaven amb un pensament similar, i entre ells doncs l'Ernest Maragall, per dir una persona coneguda, vam crear aquest nou partit, Moviment d'Esquerres, que es va fundar aquí Sitges, als voltants del Nadal, al Retiro, sí, no? Concretament. Aquí Sitges vam començar 4 o 5, això ha anat evolucionant, hem anat creixent, i fa uns mesos els companys van dir s'acosten les eleccions municipals, bueno, els companys i jo també, sí. Vam dir, lo lògic és que si Moviment d'Esquerres és actiu a Sitges, que ens presentem a les municipals. Vam començar a donar voltes en el tema, els companys en un determinat moment em van dir que volien que ho encapçalés perquè Moviment d'Esquerres és un partit poc conegut i que jo tenia més possibilitats de que la gent em conegués. Jo tinc temps en aquests moments, sóc propietari del meu temps, no estic compromès des d'aquest punt de vista. Tinc temps, tinc il·lusió, tinc ganes, em trobo bé, em feia una certa mandra perquè amagar-ho, perquè això de la propietat del temps és molt important, em feia una certa mandra, però al mateix temps penso que puc ajudar i puc aportar, i vaig decidir que donava el pas, sí.
A qui heu deixat en el PSC?
Què vol dir?
Per si aquest, aquesta evolució, aquest trasbals, aquests canvis que ha portat la vida en la vida de Jordi Serra, també ha fet que vincles, relacions...
No, jo mantinc...
Perquè evidentment persones que estaven al PSC han anat també a acompanyar a Jordi Serra.
Però jo mantinc les relacions amb tots els companys que estaven al PSC i ens seguim veient i seguim anant a passeig o a sopar o el que sigui. Jo crec que aquesta evolució que pots fer en el pensament no té per què trencar les relacions personals, ni molt menys. No, són dues coses que no tenen res a veure. En tot cas, si un dia surt el tema, en parlem, i segurament no ens posaríem d'acord, perquè si estéssim al 100% d'acord estaríem treballant amb el mateix projecte. Però acceptant que cadascú té la seva línia de pensament, hem convivim molt bé.
Hi ha molta gent que ho recorda?
Sí, bueno, clar, sí, hi ha gent que em recorda.
Ho dic per si aquell pensament dels companys,
sí,
de Jordi Serra,
sí, no.
Allò de dir, posa-t'hi tu, que d'alguna manera...
A veure, sí, hi ha gent que em recorda, evidentment. Ara, els que fa menys de 15 o 20 anys que viuen a Sitges, aquests no em recorden, perquè no poden, i els que eren més joves de 30 o 35 anys, doncs tampoc em recorden, això és evident. I dels que em recorden, doncs hi ha gent que em recorda amb molt d'afecte i gent que segurament diu, apa, aquest pesat altra vegada. De tots hi ha, clar que sí. Jo crec, vull creure, que en general la gent que em recorda ho fa amb un cert afecte, i espero que els que no em coneixen hàgim tingut ocasió durant aquestes setmanes i que hem passat i les que queden de fer-los arribar la nostra manera de pensar, el nostre projecte, el que proposem per Sitges.
No sé si tenim aquella sensació d'un candidat que és tan lliure en la seva circumstància que pensa, mira, si les coses surten bé i si les coses no surten, doncs tampoc passa cap trasbals.
Home, evident. Evident. No crec que haguem de convertir en transcendental a nivell personal unes eleccions. No. Unes eleccions són unes eleccions en el que els ciutadans decideixen quin és el millor projecte i quines són les millors persones per tirar-lo endavant. Si els ciutadans creuen que nosaltres podem treballar en aquest sentit, doncs estarem contents i direm, mira, l'hem encertat amb la proposta i ara a treballar. Si els ciutadans creuen que ho ha de fer un altre equip perquè ha presentat un altre projecte que els agrada més o la gent els hi mereix més confiança, doncs escolta, no passa res.
Que ho relativitzeu tot una mica?
És que no és relativitzar, és acceptar el que hem d'acceptar tots.
Sí, però és evident que heu viscut campanyes electorals bastant més intenses en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, bueno, potser sí, que aquesta distància em permet...
Perquè, esclar, d'alguna manera parla aquell home dels 4.000 vots en el seu dia.
Sí.
I és la mateixa persona que ara, d'alguna forma, diguem-ne, molt... Anava a dir estoica, no, però amb una certa... contemporització de les coses, diu, doncs bé, si surt bé i si no, doncs escolta'm tu.
Sí, és que no ho puc viure d'una altra manera. Ho vic intensament, no ens equivoquem. Ho vic intensament i m'agradaria tenir els vots suficients per poder treballar pels sitges i per la societat i pels sitgetans i sitgetanes. M'agradaria i per això em presento, si no, no em presentaria. Ara, si no els vots no ens donen aquesta oportunitat, home, doncs no passa res. Jo també ho he viscut. L'any 83 va ser una decepció molt notable perquè havíem treballat intensament aquells 4 anys i ens semblava que ho havíem de menjar tot i, clar, i aleshores el resultat va resultar per uns quants vots i a més hi va haver un lío d'unes creus i no sé què que ens van anul·lar unes quantes paperetes, no vam treure la majoria absoluta pels pèls i aleshores els altres es van posar d'acord. Si t'he de ser sincer, en aquell moment sí que vaig viure-ho...
Amb tensió.
Sí, amb molta tensió i el
què,
resultat...
Què, frustració?
El resultat em va frustrar. També és veritat que he de reconèixer que el resultat em va ajudar amb una altra cosa, perquè això em va permetre ser director de l'Oficina Olímpica, tirar endavant el projecte olímpic de Barcelona, i clar, tant a nivell professional com a nivell personal, va ser una cosa molt enriquidora, que segurament no hauria viscut. Vaja, amb tota probabilitat no hauria viscut si no hagués passat això. Però en el moment en què va passar, doncs evidentment va ser un cop fort. Sí.
En el seu dia veu ser l'home del pla estratègic, ara sou l'home que d'alguna manera marca aquest 2025.
No, 2040.
2040, més enllà encara.
2015 més 25.
Más largo me lo fiáis, que deien en el Tenorio. Per què?
Mira... Cada 4 anys hi ha eleccions, per sort. Cada 4 anys hi ha eleccions. En molts casos canvia l'equip de govern. És massa freqüent que el nou equip de govern miri enrere i digui, ostres, que malament que ho feien aquests que hi havia. Ara arribo jo, que en sé, i faré les coses ben fetes. Amb la qual cosa s'abandona una gran part del que s'estava fent i es comença de vell nou. 4 anys és un període curt per projectes estratègics o ambiciosos, perquè entre que arribes, te n'enteres, fas un avantprojecte, busques la financiació, busques el projecte definitiu, fas el concurs i comencen les obres, 4 anys han passat absolutament i
avui inauguro un altre.
Exacte. Si ho inaugura un altre, em semblaria bé, és el que hauria de passar. El que pot passar és que el nou digui, mira, tot això no serveix, comencem, fem una altra cosa. Que això és molt empobridor, perquè vol dir que els projectes potents, els projectes que de debò configuren la ciutat, es van quedant al tinter. Aleshores, ens sembla que el primer any de mandat, el més lluny possible de les properes eleccions municipals, hauríem de ser capaços de fer un acord entre els partits de govern, els partits de l'oposició i la ciutadania en general, un acord de dir què és el que volem pels sitges dels nostres nets. Ja està bé parlar dels sitges dels nostres avis, però això és història. Què volem pels sitges dels nostres nets? Quin objectiu busquem? Quin model de sitges volem? Jo crec que és possible que ens posem d'acord. els partits i la ciutadania en general, i que això ho aprovi un ple per unanimitat, i si pot ser, que s'aprovi un referèndum per donar-li més potència i donar-li més força.
Aquest és un altre dels grans canvis de la política?
Espera, deixa'm acabar. I després,
acabeu.
Per donar-li la màxima força. Aleshores, si ens posem d'acord amb aquest model, objectiu, diguem-ne com vulguem, dels Sitges del 2040 o del 45 o del 30, tant me fa, serà difícil que un equip de govern es trobi amb un projecte que va en aquesta direcció i digui que aquest projecte no serveix. En tot cas, el podrà matitzar o podrà relativitzar la importància, però si aquell projecte va en aquella direcció, l'haurà de mantenir.
I aquells que us poden dir, home, però si Sitges en el seu moment es plantejava coses i quan va venir l'autopista se'n va anar tot en orris perquè ja podies plantejar coses que
al
després...
Revés. Al revés, l'autopista va potenciar una sèrie de coses.
Sí, però va descobrir, en aquest cas, un Sitges que obria una etapa a un creixement que ningú hagués pogut pensar quan es va fer el planejament de l'any 1987.
Tothom hi pensava.
I tots, doncs no ho deien en veu
alta. I tots érem conscients que això passaria.
Que creixeria això d'aquesta manera?
Sí, home, i tant. I tant. Sí, sí. I si busques talls de veu, si és que n'hi han, segurament els trobaràs, talls de veu meus,
sí,
que diuen exactament el mateix que et podria dir ara. És a dir, parlant de creixement, eh? En aquests moments hi ha unes 2.500 vivendes buides a Sitges, de les que 1.000 aproximadament són apartaments turístics legals, un altre 1.000 apartaments turístics no declarats, que aquest és un problema que s'ha de resoldre, i unes altres que estan buides per diferents motius. El planejament aprovat, el pla general aprovat, els plans parcials aprovats, si agafem el terme municipal estrictament, oblidant Garraf i les botigues, que tenen la seva problemàtica determinada, el que entenem pel Sitges més central, no?, que és aquest arc o aquest segment que té una corda, que és el mar, i una zona de circumferència més o menys que agafa com a frontera el parc del Garraf i Sant Pere de Ribes, doncs aquí dintre el paquet gros de terrenys per edificar és el que va entre la Via i Santa Bàrbara. Aquí, segons el planejament, hi caben unes 3.500 vivendes. Vol dir que entre les 3.500 i les 2.500 hi ha unes 6.000 vivendes potencials. Això vol dir que, com que sempre en quedaran un 1.000, que per herències o per compraventes o pel que sigui estaran desocupades, ens en podríem anar a un creixement potencial d'unes 15.000 persones, amb la qual cosa ens aniríem a unes 45.000 persones.
El que s'havia dit i feia tanta por en el seu dia.
No, que s'havia dit sempre por, o no por, però sempre s'ha dit que Sitges derivaria cap aquí. I repeteixo, que en aquest cas m'agradaria trobar algun tall de veu que ho expliqués. Ara bé, aquest creixement té els seus perills. Per una banda, hi ha els serveis. Nosaltres no permetrem que els serveis es malmetin, i si hi ha un creixement massa ràpid sense adaptar els serveis, doncs les coses no funcionarien. Per tant,
si ja s'ha crescut amb rapidesa.
Sí, per tant, s'han de planificar l'increment de serveis. Segon tema, en els darrers anys s'ha crescut, s'ha passat dels 18, aproximadament, als 28 o 29. Uh-huh. I això ha sigut complicat, perquè ha desdibuixat la personalitat de Sitges. Sitges és un tots els pobles tenen la seva personalitat, que ve donada doncs, per la geografia, pel clima, per la gent, per l'arquitectura, per la cultura, per la història. I Sitges té la seva personalitat acusada i de la que ens sentim molt orgullosos. En els darrers 15 anys aquesta personalitat s'ha desdibuixat una mica. Si recordem els Sitges de fa 20 o 25 anys, hi havia una sèrie de líders d'opinió, posen-hi 20 o jo què sé, que podia expulsar què és el que estava passant a Sitges parlant amb aquests líders.
Voleu dir d'un cert referents?
Referents, mm-hmm, si tu vols. En aquests moments això és més complicat. Hi ha cercles més o menys tancats i més o menys isolats, i aquests cercles entre ells tenen poca connexió. I després hi ha una sèrie de persones de sitgetans, perquè estan empadronats a Sitges, però que no viuen Sitges, viuen a Sitges però no viuen Sitges, i això ens ha tret potència com a poble. En primer lloc hem d'intentar integrar aquesta gent, aquests nouvinguts, que dormen a Sitges, que passen els caps de setmana a Sitges, però que no estan visquent la ciutat. Hem de fer esforços per integrar-los. I per una altra banda, aquest creixement que em temo que inevitablement es produirà, perquè tots aquests terrenys estan en gran part, són propietat d'una immobiliària o és majoritària, i el moment que el mercat li aconselli, pues farà el, portarà grues i començarà a vendre pisos. Doncs bueno, s'ha d'arribar a acords. Nosaltres hem fet un càlcul, diem, home, no hauríem de créixer més enllà de 600 habitants any. I amb 600 habitants any, doncs potser seríem capaços d'anar-los integrant. Però si en lloc de 600 per any en venen 6.000, doncs aquests 6.000 faran la seva i ens enterarem de què és el que està passant. Per tant, hauríem de ser capaços d'arribar amb un pacte amb els promotors i fer-los veure que per interès de la ciutat, però també per interès d'ells, perquè si la ciutat és atractiva tindran més clients, doncs per interès global hauríem d'intentar modular aquest creixement.
Sitges va viure, i l'Ajuntament va viure, un moment en què li era especialment difícil posar sobre la taula les seves exigències en un mercat que anava, diguem-ne, desbocat per part de l'empresa privada, i podien venir les empreses privades i dir-li a l'Ajuntament qui és vostè i com em pot frenar a mi.
Jo aquell moment no l'he viscut, sincerament, però crec que...
Us ho dic per allò de que ho diner, sí. Ja em pots explicar el que vulguis, ja. Tu què tens per...
Sí, bueno, jo crec que hi ha instruments, no per obligar del tot, segur, però hi ha instruments perquè se sentin més o menys còmodes, i per tant es pot modular. Clar, no és el mateix construir amb el vistiplau de l'Ajuntament que construir contra, no és el mateix. Bueno, doncs l'Ajuntament ha de fer servir les armes que té. Les ha de posar sobre la taula amb educació i amb concòrdia.
Ens ho heu posat molt bé. L'Ajuntament ha de fer servir les armes que té per lluitar contra el top manta, per lluitar contra els problemes de la convivència veïnal entre les activitats de lleure i el descans.
Evident, evident. El que passa...
Quines armes té l'Ajuntament?
Que planteges temes que són molt complexes. No? Comencem pel top manta, si tu vols, és igual. El top manta no és un problema específic de Sitges, és un problema generalitzat i segurament no és ni de Catalunya ni tan sols de tota la ribera sud del Mediterrani, i si te'n vas cap endintre és igual a Berlín o a Nova York.
Mal de muchos?
No, mal de muchos no. Ah. Vol dir que és una solució complexa. Dit això, no és admissible que facin una competència deslleial com fan estenent el top manta al carrer Parellada. No és admissible que estiguin davant de les botigues i els estiguin. No és admissible. S'han de buscar solucions. Sí. Com? A veure, jo crec que s'ha de dialogar. S'ha d'intentar dialogar. Una. No estic pas segur que això sí tingui resultat, però s'ha d'intentar. I, en segon lloc, s'ha d'exigir. I exigir vol dir les forces de l'ordre, per entendre'ns. Les ordenances s'han de complir.
Això ens ho dit tothom, eh?
Em sembla molt bé. Les ordenances primer s'han d'adaptar i s'han de fer realistes. En aquests moments hi ha algunes ordenances que fan riure. No sé, riure o plorar. Quan diuen que si un gos doncs fa les seves necessitats al carrer són 750 euros, si no m'equivoco, dius, home, no hi haurà ningú que posi, no hi haurà cap guàrdia que posi una multa de 750 euros perquè un gos s'hagi fet les necessitats al carrer, perquè no és lògic. Per tant, les ordenances... I qui diu això, doncs, la podríem ampliar en molts altres aspectes. He dit aquest perquè és el més, potser és el més vistós. Hauríem de fer unes ordenances realistes, en general, i pactades amb els sectors. Ara, una vegada pactades, s'han de fer complir. Això és evident. Les ordenances que no es compleixin és pitjor que no hi, les que no hi són.
La vida nocturna, el model turístic...
Va lligat al mateix.
Va lligat al mateix?
A veure... una cosa és vida nocturna, una altra cosa és model turístic. Sitges és un referent del turisme des de fa més de 100 anys. En el seu moment, el turisme va agafar un caixer i Sitges era la ciutat del Mediterrani, junt amb Nissa i Sant Sebastià, que no és Mediterrani, però eren les ciutats punteres en el camp del turisme, i tothom que venia per aquí el portaven a veure Sitges perquè era, certament era rellevant. I això va durar doncs fins als anys 30, segurament. Després, el sotrac de la Guerra Civil ho va enviar tot a Campistrax, i als anys 40, bueno, no hi havia res, no hi havia turisme, però això va evolucionar, als 50, als 60, i va començar a arribar aquest turisme empès per les classes mitges europees, amb un poder adquisitiu molt més alt que el que teníem aquí, i això va permetre a moltes famílies sortir del forat, no? Per què? Pues perquè qui no llogava una habitació a casa seva, doncs treballava els dissabtes i diumenges en un restaurant, o qui feia unes hores en una discoteca. Sitges es vivia quasi al voltant, es vivia molt al voltant del turisme, perquè la indústria, que encara n'hi havia, però es veia que anava de capa caiguda, i aleshores, com que la major part de les famílies tenien relació econòmica amb el turisme, s'acceptaven moltes coses. Això va evolucionar, el turisme va baixar, aquest tipus de turisme, aquest model turístic va baixar, i aleshores, cap als anys 90, en part ajudat per l'Ajuntament, en part ajudat pel sector i en part ajudat per les comunicacions, diguis autopista, vam aconseguir fer un tomb i, no diré canviar el model turístic, però afegir una cosa al model turístic, que va ser el turisme de congressos. La construcció del Gran Sitges va ser el gran revulsiu, però en poc temps ens vam convertir en un referent en el món dels congressos. Després de Barcelona, Sitges és el punt de referència, no? I això ens ha permès canviar molt la població, perquè recordo Sitges sense cap hotel obert, Sitges sense un restaurant per anar a dinar a l'hivern, i ara ha estat la majoria dels hotels, per no dir tots, no, tots no, però la majoria oberts, els restaurants també, etc, etc. Per tant, això va significar un canvi fort. L'avinguda de gent és un altre canvi important. Per què? Perquè la gent aquesta que ve a viure a Sitges i que no treballa a Sitges, diuen, mira, a mi el turisme em sembla molt bé, però jo a les 7 m'he de llevar i a les 12 vull anar al llit i vull dormir i no vull soroll. I aquest és un problema, no diré insoluble. El problema del soroll sempre hi ha sigut. Sempre hi ha sigut, perquè tenim els carrers que tenim i el soroll al carrer arriba a les cases. I aquest problema l'hem tingut sempre. Què hem de fer? Doncs lluitar per la convivència. Fer entendre amb uns i altres.
Us ho diem així perquè, entre altres coses, la normativa també ha canviat, i ara és evident que la normativa de sorolls és més estricta i el dret al descans
que sí,
encara és més evident.
Que sí. Però hem de lluitar i hem de fer entendre a uns i altres que hem de fer determinades renúncies, en el ben entès que les ordenances s'han de complir una vegada més.
A un possible lector li pot semblar poca cosa això? Ho dic en el sentit que...
Escolta, la resposta fàcil és dir, escolta, nosaltres ho resoldrem, quan arribem serem exigents i no deixarem... Bueno, d'acord, això és la resposta fàcil, la resposta populista, la resposta realista, entenc jo, que és dir, farem el que podrem en aquest sentit, som conscients del problema i intentarem resoldre'l amb consens, amb el sector i amb els privats, perquè tots tenen drets i tots tenen deures. Ho intentarem, ens en sortirem. Home, segurament serà difícil, però sí, ens n'hem de sortir, és clar que ens n'hem de sortir.
Havíem deixat fa uns quants minuts, quan fèieu referència, que els grans projectes han de ser projectes que d'alguna manera impliquin a totes les forces polítiques, impliquin a la ciutadania, i us preguntàvem aleshores, aquest és un dels aspectes fonamentals que ha canviat en la gestió de la vida política pública en aquests 20 anys? Ara cal, no sé si dir, ficar sobre la taula més que mai la cultura del pacte, entre altres coses, perquè serà molt difícil que hi hagi majories d'una manera o d'una altra.
Jo he volgut intentar-ho més d'una vegada, arribar a consens, i algunes vegades ho hem aconseguit i altres no. Mira, a l'any 79 vam fer un ajuntament que hi participaven tots els partits que hi havien. Sí que és veritat que quan es van acostar les eleccions del 83 el pacte es va trencar. Per què? Pues perquè tots van pensar que si estàvem governant junts seria difícil expressar la pròpia personalitat.
Això no ha canviat massa, tampoc.
Això no ha canviat massa. Però vull dir que ja ho vaig fer. Després, a l'any 87, quan vam entrar en majoria absoluta, vam convidar a tots els partits a entrar a l'equip de govern i van entrar. i durant un període vam estar amb un equip de govern també format per tots, que després es va tornar a esgavallar. Allò que comentaves tu del pla estratègic va ser un intent també d'anar en aquesta direcció. Per tant, la vocació de treball unitari la tinc.
És que us diríem, per què s'esgavellen els pactes, doncs?
Bueno, segurament per temes personals i interessos de partit. És molt difícil i no acuso ningú, eh?
No, perquè no. Entre altres coses aquests condicionants hi poden ser ara, també.
També.
Els interessos personals, els de partit, també. Les afinitats entre cadascú, això hi pot ser, no?
Evident. Però ara segurament estarà obligat, no? 12 partits que es presenten a les eleccions, doncs anem a suposar que n'hi hagi algun que quedi fora, però previsiblement n'hi haurà 8 o 9 o jo què sé, els que siguin, o 10, que tindran representació, i si només que en tinguin un o dos cada un d'aquests, doncs no hi haurà ningú que tingui més de 3 o 4 regidors, i per tant...
És bo, això?
Jo crec que totes les coses es poden veure al got, es pot veure mig ple o mig buit, i té aspectes positius i aspectes negatius. L'aspecte negatiu és que és més difícil de governar, i per tant és menys efectiu. Jo he estat en majoria i en minoria, és a dir, en majoria absoluta i en minoria. La forma de governar, des del meu punt de vista, més efectiva és en majoria absoluta, perquè fas les coses millor.
S'aprèn més en minoria, per això?
No ho sé, has de tenir més en compte l'opinió de tots, és evident.
És millor per un polític?
És millor per un polític, no ho sé. Jo, mira, en els ajuntaments, jo crec que al Parlament sí. En els ajuntaments no n'estic tan segur, perquè els ajuntaments bàsicament és gestió. I la gestió no pot tenir excessives opinions. És a dir, si hem de netejar aquesta taula, l'hem de netejar. I si ens passem una hora decidint si ho fem amb un
producte
drap
o
groc o amb un drap vermell, no servirà de gran cosa. El que volem és que aquesta taula es netegi. Doncs bé, en el cas de la política municipal passa bastant això. Els aspectes sobre la taula són aspectes bàsicament de gestió. Aleshores, a mi que es discuteixi sobre el model em sembla positiu, i com més gent hi hagi i més intervenció hi hagi em sembla positiu. Ara, a l'hora de netejar o de tenir el carrer net o de arreglar els fanals o de no sé què, no hi ha discussió.
Teniu una certa sensació que ara més que mai la ciutadania demana al seu ajuntament eficàcia i rapidesa?
Evident, però sempre ho ha demanat. Sempre ho ha demanat.
Però ara potser, més que mai, perquè ara potser... hi ha moltes més possibilitats de...
Sí, el que passa és que hi ha més possibilitats d'expressar l'opinió. I, a més, la cultura també ho està portant. Abans potser érem tots plegats una mica més masells. O no ens atrevíem, o no teníem línies per expressar-nos.
I ara, òbviament.
I ara s'ha perdut aquesta mena de respecte mal entès, perquè tampoc no té massa sentit. Però una mica s'ha perdut aquest respecte mal entès i, en canvi, hi ha molts més mitjans, digues, a Facebook i coses d'aquestes, que tenen els seus pros i els seus contres, però, vaja, en general, és positiu, i no únicament és positiu, sinó que és imparable, per tant, més val que ens hi adaptem.
Teniu 2 minuts per dir el que vulgueu.
Per dir el que vulgui. Doncs,
home, amb ordre i coneixement, esclar.
Donar-te les gràcies. Donar-te les gràcies per aquesta entrevista. Dir que m'hauria agradat que fos més llarga i pogués explicar més coses, perquè és la forma que crec més interessant i l'única que hauríem de fer tots plegats, que és explicar a la ciutadania el que pretenem fer. Dir que nosaltres ens hem abocat molt a treballar el programa, hem intentat fer un programa ampli. Això ens ha permès a nosaltres mateixos reflexionar sobre el futur de Sitges, sobre el que hi ha, sobre el que hauríem de fer, convidar a tots plegats a que es mirin aquest programa. No l'hem editat en paper perquè té un cost excessiu, és molt llarg, té 100 i escaig de folis, però sí que es pot consultar amb un blog, que es diu blogscat.com/sitgesmes, o que ens demanin informació a sitgesmes@gmail.com i encantats els enviarem informació tant del programa com de les persones que nosaltres proposem perquè el tirin endavant. Aquestes són els elements que jo demanaria als sitgetans, que es mirin les persones i el programa, i a partir d'aquí que es decideixin.
Ha parlat el candidat Jordi Serra, el candidat de Moviment d'Esquerra. Jordi Serra, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 12. Ai, tornem a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.